Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 31 de març del 2024. Vinga, que fa escassament mitja hora que ha sortit el sol per l'horitzó, un dia que no s'ha de pondre fins prop de, atenció, 8:45 de la nit. Efectivament, no ens equivoquem, no mireu l'hora tres vegades, hem canviat l'hora, les 8:01 ara mateix. Ens hem empassat una hora aquesta matinada i, per tant, oficialment estem en horari d'estiu. En un diumenge de Pasqua, que més enllà de comprovar tres cops el rellotge, que això ens passarà a alguns, serà dia també de comprovar tres cops el cel, perquè avui ens ve un diumenge de molt moviment meteorològic, amb gairebé tots els elements possibles en joc. Hi ha la borrasca Nelson en marxa, i això vol dir que tindrem pluja, que tindrem vent, que tindrem mala mar i que tindrem neu. Per tant, sobretot precaució, i precaució en diversos camps. El que ara mateix més amoïna és l'estat de la mar. Tota la costa està afectada, especialment de Barcelona cap al nord, però també passa al litoral sud de Catalunya, no vol dir que es quedi al marge. Onades que avui poden arribar als 4 metres i, o puntualment més. Per tant, si és possible, en el dia d'avui eviteu les zones més pròximes al mar, especialment allà on hi ha fet mal, on hi hem vist en les últimes hores que s'ha menjat la platja, doncs mireu d'evitar-ho. La pluja, virtualment, pot caure a qualsevol lloc. No us deixeu enredar per el temps a aquesta hora, si mireu per la finestra, perquè s'ha d'anar enfosquint. No parlem de grans ruixats, no parlem d'inundacions, per entendre'ns, en principi, però sí que plourà, i en alguns llocs amb certa intensitat, especialment a partir de la tarda. Per tant, això què vol dir? Doncs que pot afectar de ple l'operació tornada de Setmana Santa. Els que agafeu avui el cotxe, sobretot, atents. En parlarem de tot plegat de seguida amb el Martí Oliveres i en temps de tertúlia amb el director del Servei Català de Trànsit, el senyor Ramon Lamiel. En un dia que, per cert, li dedicarem una bona estona al programa a recordar una efemèride cinematogràfica, avui que canviem l'hora, doncs avui farem un viatge en el temps també. Avui ens posem les mans al cap perquè fa 25 anys avui d'aquesta pel·lícula. El 31 de març de l'any 99, en plena efervescència, per tant, any 99, no havíem arribat ni als 2000, en plena efervescència sobre els debats del nou segle que hi havia en aquell moment, es va estrenar Matrix, avui fa 25 anys. Pel·lícula majestuosa, molt rica, qui l'hagi recuperat últimament aguanta molt bé el pas del temps i, evidentment, de moltíssim èxit. Va endur-se 4 Oscars, va ser una fortuna a les sales i, sobretot, va marcar un abans i un després en molts camps. Per començar, en l'estètica i en la cinematografia, aquelles gabardines negres, aquelles jaquetes llargues, les ulleres de sol, aquell aire gairebé gòtic de la pel·lícula, els plans famosos, aquells 360 a càmera lenta de Keanu Reeves doblegant-se per esquivar les bales, copiats mil vegades després, però també el fons de la pel·lícula. És una narració gairebé religiosa d'un líder messiànic cridat a combatre les forces de l'ordre, l'estatus quo, en aquest cas tecnològic, els ordinadors, per alliberar la humanitat. Un relat de l'home contra la màquina que també debatia sobre el que és real i el que no. Per tant, anticipava també, en certa manera, molts dels debats que estem tenint ara d'intel·ligència artificial, però també aquesta tendència que veiem cada cop més gran al voltant de la immersivitat i dels espais virtuals i les ulleres i les realitats paral·leles. Pel·lícula també filosòfica, religiosa, tecnòloga, que va deixar afectada una generació i que també va servir com a icona pop, la pastilla vermella, la pastilla blava, el kung fu i fins i tot un cert paraigües, diria gairebé intel·lectual, hi ha una teorificació sobre això, per un fenomen que avui és a l'ordre del dia, que són les teories de la conspiració, aquesta idea que tot plegat el món és un engany de les forces superiors, dels que manen, dels que tenen el control, i que la realitat està amagada. Molts pensadors, de fet nord-americans, creuen que darrere d'aquell escenari hi ha avui la conspiranoia global que tenalla una part de la societat, no?, i que explica fenòmens com el trumpisme. Una meravella. Avui fa 25 anys de Matrix i avui, evidentment, la celebrarem al Via Lliure. Déu-n'hi-do, eh? 25 anys, quin horror. Vinga, va, que passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
De l'inici de l'operació de... L'operació tornada de Setmana Santa es preveu que tornin a l'àrea de Barcelona 590.000 cotxes entre aquest migdia i demà a la nit, un retorn marcat per la borrasca Nelson amb precipitacions i fort onatge que es tornarà a intensificar durant la tarda. Trànsit demana precaució al volant. En parlarem amb el seu director Ramon Lamiel.
Descarten que fos un míssil balístic el bòlit artificial que va sobrevolar divendres a la nit al cel de Catalunya i del País Valencià. El Consell Superior d'Investigacions Científiques ahir al vespre va rebutjar la hipòtesi després d'analitzar diversos diverses vegades les imatges. Es podria tractar de la reentrada a l'òrbita terrestre d'un satèl·lit o de les restes d'un coet espacial.
També tens a dues misses per diumenge de Pasqua, la del Papa Francesc, que avui farà l'Urbi et Orbi a Sant Pere del Vaticà, i el pontífex va reaparèixer després de l'absència de Divendres Sant. Mentrestant, al Regne Unit, el rei Carles III assistirà a la cerimònia després de dos mesos allunyat de la vida pública per un càncer.
En plana política, Pere Aragonès condiciona el suport a la legislatura de Pedro Sánchez a negociar un finançament singular per Catalunya. Ho diu avui al diari Ara, on recorda el govern espanyol que s'hi va comprometre. També demana un cara a cara electoral a tres, entre ell Salvador Illa i Carles Puigdemont.
I avui fa 25 anys de l'estrena de Matrix, de les germanes Wachowski. Als Estats Units la pel·lícula va arribar a la gran pantalla el 31 de març de 1999. A pocs mesos pel canvi de segle va marcar tota una època pels efectes especials innovadors i les referències tecnològiques i filosòfiques.
Esports, el Barça guanya les Palmes a Montjuïc per 1-0, un gol de Rafinha, i se situa provisionalment a 5 punts del liderat del Real Madrid, que jugarà aquesta nit al Bernabéu contra l'Atlètic de Bilbao. També jugarà avui el Girona, un quart de 5 a Montilivi contra el Betis, i a segona divisió l'Espanyol surt de les posicions d'ascens directe a causa de la victòria i de l'Eibar sobre l'Aldenc.
Ara són les 8 i 7 minuts. I el que us dèiem, el temporal provocat per la borrasca Nelson arriba avui al seu dia més fort a Catalunya, coincidint amb un festiu de molta mobilitat. Avui és diumenge de Pasqua, per tant, jornada de ple a la Setmana Santa, amb festes a molts municipis, amb bona part de la població que aprofita per fer sortides o que és fora, i que a més aquesta tarda potser bona part d'ells començaran l'operació tornada cap a casa. I amb tota aquesta fotografia, el temporal avui ens deixa de tot. Pluges, nevades, vent, mala mar. Les pluges i les nevades que poden ser de certa intensitat, i la mala mar que augmenta molt el risc a la costa i als espais oberts. Serà més un dia... Per entendre'ns, traïdor, és un comentari que feia abans el Martí Oliveras que me'l quedo, dia traïdor, perquè a aquesta hora hi ha molts llocs del país que, si mireu per la finestra, comencen amb sol, ha plogut una mica durant la nit, ara hi ha una mica de treva, però el missatge clau és no confiar-se, perquè en poques hores la situació es capgirarà com un mitjó. Martí Oliveras, bon dia.
Bon dia.
Clar, són molts elements, per tant, anem a pams. Comencem pels que ja estan afectant a part del país. L'estat de la mar ja fa hores que està alterada, que està enrabiada. Això pot anar encara a més del que és aquesta hora?
Sí, s'ha anat complicant des d'ahir la tarda. Aquesta nit ja amb onades que poden superar els 2,5 metres d'alçada. Des d'ara mateix i fins al migdia és quan es preveu que aquest embat, aquest segon embat del temporal, arribi amb més força a la costa catalana, sobretot de Barcelona cap al nord, cap a la comarca, cap a la zona del Baix Llobregat, de Barcelona, del Maresme, de la Selva. Per tant, comarques gironines, Alt i Baix Empordà i tota l'àrea de Barcelona, aquestes onades poden trencar amb més força, però de fet a tota la costa és on tenim aquest avís del Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, molta precaució, onades de 2 a 4 metres d'altura, fins i tot no descartem que puguin arribar als 5 metres d'altura aquestes onades. Per tant, és un temporal amb molt mar de fons, és un vent de llebeig del sud-oest que té molt recorregut marítim des del sud i que, per tant, la nostra posició geogràfica a Catalunya és perfecta en aquest cas per provocar doncs, alguns desperfectes en passejos marítims, com hem vist. Per tant, molta precaució amb aquest estat de la mar que demà ha de continuar remenat, tot i que no tant. A partir de demà, a partir d'aquesta nit, la cosa començarà a millorar. Per tant, som a les hores clau d'aquesta situació marítima molt, molt delicada.
I hem vist els efectes que provoca sobre la costa catalana alguns d'aquests temporals marítims. Hem vist algunes zones del país, ho explicàvem ahir, que s'han menjat directament la platja sencera, com a Calonge, Sant Antoni. Doncs bé, avui pot, com es diu popularment, pot ploure sobre mullat en algunes d'aquestes zones que ja no hi havia platja, encara es pot complicar perquè són a la zona nord del país. Per tant, la recomanació, i també ens ho deien ahir, després ho repassarem des de Protecció Civil, compta per tota la gent que té una certa tendència a voler veure fenòmens meteorològics de prop. És un mal dia per anar al mar, és un mal dia per anar-hi a fer fotos o fer apropaments del que sigui, no és un bon dia per fer-ho perquè es pot complicar al llarg del matí i del dia. Segon element, hem parlat de l'estat dolent de la mar. El vent ha començat a bufar amb intensitat. On s'espera que bufi més força i, per tant, on s'ha d'anar més de compte?
Sí, sobretot al Pirineu. Pirineu, cotes altes, aquí, a més, es pot donar el fenomen del torb, la combinació d'aquesta neu recent caiguda amb ventades fortes i amb ambient molt fred, ambient pràcticament d'hivern encara, a les cotes més altes de la serralada pirinenca. Per tant, si esteu esquiant, tant avui com demà, ambient molt fred encara a les pistes d'esquí per sobre dels 2.000 metres, amb temperatures per sota dels 0 graus. Compte amb aquest torb, ventades que poden arribar als 80, 90 o 100 km per hora. De fet, aquesta matinada ja s'han superat els 100 km per hora al cim del Montseny, 118 al Puigsesolles. Per tant, ventada important també en massissos com Montserrat, a la zona de la Mola, al Montseny, en zones altes de la Catalunya central, aquest vent del sud-oest d'impacte amb força i sobretot també Port del Comte, Cadí, el Ripollès, Alta Garrotxa, són zones de muntanya on hi ha molta gent i no és un bon dia tampoc per fer muntanya, perquè a partir de migdia esperem que aquesta ventada pugui ser més forta i que arribi acompanyada d'aquests ruixats. Per tant, molta precaució.
Mal dia per les excursions també de muntanya. Mar i vent, dos dels fenòmens que ja tenim en marxa ara, que ja estan complicats, però d'aquí unes hores tornen la pluja i la neu. La pregunta és quan arriben i com són aquestes precipitacions?
A partir del migdia, aquesta segona tongada de precipitació en general i generosa al Pirineu, Prepirineu, Girona i Barcelona. Aquestes zones serien les més beneficiades, com ja ha passat bastant aquesta nit matinada. Els ruixats seran més continuats, Pirineu, Prepirineu, Girona, Barcelona, en canvi, menys probables com més a ponent i al sud. Interior de les Terres de l'Ebre, el Pla de Lleida aquí una mica més al marge, no vol dir que no hi acabi plovent, però que sí que els ruixats seran molt més passatgers, més esporàdics i, en canvi, una pluja més continuada, més insistent i fins i tot haurem d'estar pendents d'algunes possibles tempestes acompanyades de calamars aquesta tarda entre les comarques de Barcelona, interior de Girona i Catalunya central. Al voltant dels Vallesos, la Selva, Osona, Moianès, no podem descartar alguns xàfecs localment forts amb tempesta perquè entra molt aire fred en alçada. I l'altre element a destacar, aquesta precipitació en forma de neu, nevades que poden caure amb ganes al Pirineu, s'han acumulat ja centímetres de neu nova aquesta nit i vindrà aquesta segona tongada a partir del migdia. Per tant, les hores més delicades, entre les 2 i les 9 del vespre aproximadament, serien les hores en què la pluja visitarà més comarques i pot localment descarregar amb més ganes. Si sou al Pirineu, doncs, equipaments, precaució, la cota de neu pot baixar fins als 1.300 metres, puntualment 1.200 metres. No és una nevada important, però que sí que pot afectar la mobilitat en carreteres pirinenques.
Déu-n'hi-do el còctel meteorològic del dia, de fenòmens que aniran a més durant el dia. Això comportarà riscos. El primer, evident, ja el tenim des de fa unes hores, aquest temporal que dèiem que continuarà un dia més, que ha causat destrosses sobretot a la Costa Brava, que avui en pot provocar més perquè algunes infraestructures del litoral, passejos, platges, ja han quedat tocats, ara són més, per tant, més vulnerables, i per això Protecció Civil manté activada l'alerta del Procicat. Ho explicava, demanaven allunyar-se des de la primera línia de costa a la cap del Servei de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Montse Font, al Via Lliure.
Tornarà a impactar sobre la costa, que a més ja ha estat malmesa d'aquests últims dies. O sigui que tornarà a ser un impacte important sobre el territori que ja estava afectat. Hauran de tallar carrers que quedin afectats per aquesta zona. Caldrà tenir molta prudència, sobretot als municipis, veure com anirà impactant de fins a on pot arribar el mar amb aquesta situació.
Veurem fins on arriben aquestes onades a l'interior dels municipis. Precaució, per tant, a la costa i també, com deia el Martí, precaució als espais naturals en general, perquè amb el vent i la pluja també ens explicava Montse Font que hi ha més risc de caiguda d'arbres.
Combinació de la pluja que que vulguis que no, que es troba a la terra i els cops de vent, és un perill perquè aquests arbres cauran. Molta prudència no només a les ciutats, com dèiem, i als municipis i als pobles, sinó també la gent que estigui fent rutes o que vulgui estar a la muntanya, doncs molt de compte, perquè aquests arbres poden caure.
Per cert, ahir es va haver d'interrompre la circulació del pas de trens regionals a l'R11 de Maçanet-Massanes a Caldes de Malavella per unes branques que van caure sobre la catenària. Per aquest tall entre aquestes dues estacions de la Selva, Renfe va haver de traslladar un grup de viatgers a trens d'alta velocitat perquè s'havien quedat atrapats per l'aturada. Per tant, precaució pel fort onatge, pel vent, però també per les precipitacions, perquè encara hi ha un focus més a tenir en compte d'aquest temporal, i és que, com deia el Martí, la pluja i la neu arriben tot just a la tarda, al vespre, quan comença l'operació tornada de Setmana Santa. Avui, que és diumenge de Pasqua, el Servei Català de Trànsit preveu que a partir del migdia comencin a moure's 590.000 vehicles que han de tornar cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre 8 de mala nit, i per això, de cara a les pròximes hores, han fet també una crida extrema a la precaució. Modelar la velocitat, augmentar la distància de seguretat amb els altres cotxes i, per tant, ser prudents també amb les maniobres. A més, Marta Oliveres ens explicava que en algun punt del país hi ha la possibilitat, com ens deia ara, que caigui calamarsa, on hi ha més risc és el prelitoral de les comarques de Girona, Vallesos, en algun punt de la Catalunya central. Per tant, compte, perquè l'últim episodi de pluges que ja va deixar calamarsa va provocar un bloqueig important a la P7, amb milers de cotxes atrapats al Baix Montseny. No té per què ser la situació actual, però vaja, hi ha aquest avís de la possible calamarsada. Més enllà del temporal, aquest retorn de les vacances també pot ser complicat a les carreteres, perquè s'espera que sigui una operació menys esglaonada que no pas l'operació sortida pel que fa al volum de cotxes. Les franges horàries més complicades seran avui entre 4:45 de la tarda i les 12 de la nit, i demà des de 11:15 del matí i les 11 de la nit. I per intentar alleugerir la congestió a aquestes vies del país, Trànsit ha preparat, Nil Sant Martí, un seguit de mesures especials.
La primera és que activarà carrils addicionals ara de tornada a Barcelona, d'entrada els principals a la P7 a partir d'aquesta tarda, i també demà a partir de 10:15 del matí hi haurà carrils addicionals en aquesta autopista en sentit nord, entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei, per tant, per tornar del sud del país cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, i també per tornar de la Costa Brava de les comarques gironines hi haurà carril addicional entre Sant Celoni, Llinars i Montornès del Vallès en sentit sud. També carril addicional a l'autopista del Maresme, a la C32, entre Sant Andreu de Llavaneres i Montgat, ja avui a la tarda i també demà a partir del migdia. En aquests trams, en aquests carrils addicionals, caldrà anar com a molt a 100 km per hora. I pels camions, la velocitat màxima serà de 80 per hora. A banda, hauran de circular obligatòriament per la dreta. També hi ha restriccions pels vehicles pesants en aquesta operació tornada, tant aquesta tarda entre les 5 i les 10 de la nit, com demà de 10 del matí a 10 de la nit.
Per parlar d'aquesta operació tornada, avui al Via Lliure també saludarem el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, en temps de tertúlia, avui acompanyats de l'Antonio Baños, de la Maria Vila, del Joan Bordeus i del Manel Manchón. A les 8 i 17 minuts, passen 2 minuts d'un quart de 9, ara que s'acaba el març, Martí, podem fer, hi ha una mica de balanç, avui és el dia 31, podem fer balanç meteorològic d'aquest mes, perquè sembla que ha estat bastant generós pel que fa a pluges.
Ha anat molt bé en algunes comarques, un mes que acabarà sent molt plujós, per exemple, a les comarques del Pirineu, Prepirineu, en forma de nevades continuades, importants, sobretot cap als Pallars, l'Alta Ribagorça, fins i tot al sud de la Vall d'Aran. S'han acumulat en només aquests 31 dies, i esperem el que pugui caure encara avui, a 360 litres es pot a la cota 2.500, més de 270 litres avui a la zona de l'estació d'esquí de Boí-Taüll, a prop d'aquests pobles de la vall de Boí, 180 litres per metre quadrat al Montseny en el cas de Viladrau, per tant prop de 200 litres per metre quadrat, però moltes poblacions d'Osona i del nord del Vallès Oriental al voltant del Montseny superen aquests més de 100 o 120 litres per metre quadrat, quan de mitjana al març n'hem d'esperar en aquestes zones entre Girona i Barcelona al voltant de 60-70, per tant és pràcticament el doble. És un març molt plujós en algunes zones, molt beneficiades per aquesta sequera tan extrema, per tant, haurà anat bé per, com a mínim, frenar el cop i que aquests embassaments no vagin perdent. De fet, hem vist aquest repunt, Sau, doncs està ja aquest 5% i amb tendència a pujar, perquè també tenim molta neu acumulada al Pirineu amb aquestes pluges que avui encara esperem, i en el cas de la ciutat de Barcelona s'han acumulat de 70 a 100 litres per metre quadrat, que també és més de la mitjana per un mes de març. A Tarragona i a Lleida, aquí una mica més al marge, tot i que ha plogut, de 40 a 50 litres per metre quadrat, i a Girona, Banyoles, aquesta zona de l'interior de Girona, al voltant de 90 a 95 litres per metre quadrat. Per tant, ho hem de celebrar, ha estat un molt bon mes, tant de bo l'abril ens porti la mateixa aigua.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
Fins ara. En aquest context, això sí, el Martí deia que hi ha hagut una mica de repunt en la presència de l'aigua als pantans. El president aragonès insisteix que s'han de mantenir igualment, malgrat aquestes pluges del mes de març. Les mesures d'emergència, en una entrevista al diari Ara, diu que abans de flexibilitzar-les cal consolidar les reserves d'aigua.
Ha plogut, aquesta setmana continuarà plovent, aquest mes d'abril que ve, doncs esperem que obtenir també aigua, seguirem fent totes les inversions, totes les mesures, però a partir d'aquí doncs aixecarem les restriccions quan tinguem clar que al cap de 15 dies no les tornem a posar, és una qüestió de sentit comú.
Per altra banda, també descarta el trasbassament de l'Ebre cap a Barcelona perquè no suposaria, diu, una solució al problema estructural de la sequera. El que no descarta el govern és talar arbres de parcs naturals del Pirineu per fer arribar més aigua als rius i assegurar la supervivència de l'arbrat que quedi. Ho ha explicat a RAC1 la directora general de Boscos, Anna Sanitges. Això sí, garanteix que es preservaran els espais d'alt valor natural.
Totes les actuacions que plantegem d'entrada estan fora d'espais naturals protegits, però no tenen per què ser incompatibles amb la conservació de la biodiversitat. Aquestes actuacions es fan sempre en masses joves, en masses extremadament denses, per tant, no tindria sentit fer-ho en boscos vells, com són molts dels boscos protegits del nostre país.
Després d'anunciar un primer programa per talar un 25% dels arbres d'una finca pública de Molló, al Ripollès, i el govern ja treballa ara per fer tales en punts també del Solsonès i de la Garrotxa, Víctor Cullell.
D'entrada només es talaran arbres de finques públiques, però més endavant es pot actuar en parcs naturals amb arbrat jove i fins i tot, diu Sanitges, es podria intervenir en boscos de titularitat privada.
Catalunya té el 75% de la superfície privada i a partir d'aquestes primeres intervencions que farem en finques públiques no descartem la possibilitat de poder desplegar noves línies de subvencions a la propietat privada per fer aquesta gestió que ara també sabem que ens pot ajudar a tenir més aigua als rius.
Els experts que hem consultat avalen aquesta política de tallar arbres precisament o talar-los per evitar que s'hi concentri l'aigua, tant per reduir el volum d'aigua que consumeixen els boscos com per prevenir també el risc d'incendis. N'ha parlat a RAC1 el doctor en Ecologia per la Universitat de Barcelona, Narcís Prat, i el director del Centre de Recerca en hidrometeorologia de l'UPC, Daniel Sempera.
Però més que en lloc de morir-se tots els arbres per sequera, no se'n mori cap perquè han estès la meitat i els altres tenen més aigua. Perquè si no, tindrem la vegetació de la Maria, sense arbres.
Poden haver-hi subvencions, però han de ser subvencions a reimplementar població en zones rurals que després puguin viure de l'explotació forestal.
De fet, per tant, tots dos reclamen accelerar aquestes polítiques. On aquestes precipitacions i aquestes nevades sí que han beneficiat és el sector de l'esquí, que ja anuncia que podrà allargar la temporada més enllà de Setmana Santa. La previsió inicial era tancar demà, dilluns de Pasqua, però això ha canviat gràcies a les nevades d'aquest març. Ara totes les estacions que depenen de ferrocarrils de la Generalitat, que en són 6, tancaran diumenge que ve, i n'hi ha dues, Boitaüll, a l'Alta Ribagorça, i Masella, a la Cerdanya, que esperen poder obrir fins a mitjans d'abril, Adrià de les Heres.
Les nevades del 2024 han arribat tard i això fa que les estacions respirin tranquil·les en aquesta recta final de temporada després d'un començament dolent. Amb el nou calendari, els hotelers es freguen les mans. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Antoni Segarra, explica a RAC1 que aquesta decisió l'han pres per donar una empenta a l'economia del territori.
Tenim les estacions a ocupacions, a les hoteleres del de Port Ainé, els de Núria estan al 95%, Núria 100% Port Ainé, hi ha molta ocupació. M'arriba del sector que totes les zones tenen molts visitants i llavors la gent està venint a les estacions, estem tenint una afluència gran.
Només hi ha dues estacions d'esquí al Pic que no estaran obertes el primer cap de setmana d'abril. Port del Comte, el Solsonès, ja ha aturat els remuntadors i un cop acabi la Setmana Santa també ho farà Tavascan, el Pallars Sobirà.
D'aquí a 7 minuts arribarem a 8:45. Més enllà de tot el que hem comentat, hem vist en les últimes hores una certa psicosi sobre la seguretat global, especialment en dos camps. Per una banda, la lluita antiterrorista. Ahir vam tenir tot el matí un ull posat als Països Baixos per el desplegament enorme de la policia per una amenaça de bomba amb hostatges en una cafeteria, ara en parlarem, i per altra banda psicosi, escampada en aquest cas sobretot per la classe política, per l'escenari prebèl·lic que sembla que viu a Europa. I aquest missatge que es repeteix els últims dies, sigui via el president francès Emmanuel Macron, que és qui va obrir la caixa dels trons, o aquest divendres mateix per boca del primer ministre polonès, o fins i tot fa uns dies a La Vanguardia, la ministra de Defensa Margarida Robles, alertant de la possibilitat total i absoluta d'una guerra a Europa. Robles, que per cert, en aquesta entrevista famosa amb La Vanguardia, va dir una frase que ahir molta gent va tenir present. La ministra va dir textualment: avui en dia un míssil balístic pot arribar perfectament des de Rússia fins a Espanya. Doncs bé, amb aquest imaginari col·lectiu sobre la taula, ahir, durant tot el dia, es va estar especulant sobre si un míssil havia creuat el cel de Catalunya la nit de divendres. Qui va aixecar la llebre va ser el Consell Superior d'Investigacions Científiques, que ahir a 8:45 va explicar a Twitter que havia detectat un bòlid artificial al damunt del Mediterrani la nit abans, és a dir, la nit de divendres, i que, tot i que encara estaven estudiant què era, es decantaven, deien, per un míssil balístic. És a dir, apuntaven que havia passat pel damunt del cel de Catalunya un míssil balístic. Els astrònoms col·laboradors del CSIC havien detectat aquest bòlid sorgint de França, sobrevolant Girona i Barcelona cap a les Balears i acabant el seu recorregut al sud del País Valencià. El van captar càmeres a Esparreguera, Benicàssim i a Castelló. Al final, i després de tot un dia d'especulacions sobre si era realment un míssil o no, i de totes les preguntes que, en fi, acompanyarien aquesta hipòtesi, d'on venia, si els sistemes de defensa l'havien detectat, si era una prova o no, etc, etc, doncs al final, ahir a la nit, el CSIC va aclarir que després d'analitzar les dades i les imatges recollides descartaven que fos un míssil balístic. Segons els investigadors, el bòlid que es va detectar podria haver estat la reentrada a l'òrbita terrestre d'un satèl·lit o les restes d'un coet espacial. També en aquesta línia, la Luftwaffe, la Força Aèria Alemanya, va sortir ahir explicant que segurament es tractaria de la reentrada des de l'espai d'un satèl·lit de Starlink, una de les companyies d'Elon Musk. Ara els astrònoms mesuraran amb més precisió la velocitat d'aquest objecte per acabar d'aclarir-ne l'origen. En tot cas, per realitzar aquest episodi que va tenir tanta gent sorpresa ahir, avui a partir de les 9 saludarem a l'astrofísic investigador del CSIC, Josep Maria Trigo, i també al fundador i president de la Societat d'Estudis Militars, Pol Moles. La psicosi sobre la seguretat global també s'ha vist en el debat sobre una base militar de l'OTAN a Mahó, a Menorca. El govern espanyol va haver de sortir ahir del pas, va haver d'aparèixer i enviar un comunicat enmig de les vacances de Setmana Santa, en ple Dissabte Sant, negant que el port de Mahó s'hagi convertit en una base naval permanent de l'OTAN, com les de Rota a Cádiz o la de Cartagena a Múrcia. El govern espanyol va fer aquest comunicat negant les... molt breu, negant aquestes informacions aparegudes a la premsa. Recorda que Mahó és només un punt de suport logístic a les flotes navals de l'OTAN, que participen en l'operació Sea Guardian. La possibilitat que aquesta estació es convertís en una base naval permanent de l'OTAN havia creat malestar entre el govern balear i forces polítiques com Podem o Més per Menorca. Madrid, Roger Perciba, bon dia.
Bon dia. Sí, el Ministeri de Defensa tanca el debat i deixa clar que Mahó no és ni té previst que sigui una base naval de l'OTAN. En canvi, recorda que és un port on, de manera puntual, fan escales les flotes de l'Aliança que participen en l'operació Guardià del Mar, que vetlla per la seguretat al Mediterrani. Espanya també hi pren part, aporta mitjans navals i aeris i, per descomptat, el port de Mahó. Rota i Cartagena, considerades les dues bases navals permanents de l'OTAN en territori espanyol, tenen autorització diplomàtica permanent, per la qual cosa les flotes de l'OTAN no requereixen un permís especial per accedir-hi. I aquesta és la diferència amb Mahó, que no es considera una base naval permanent de l'Aliança Atlàntica, només un punt de suport logístic. El govern balear havia expressat la seva sorpresa, també Podem i Més per Menorca havien posat el crit al cel arran de les informacions de premsa que afegien Mahó a les bases de l'OTAN a Espanya, unes informacions que ara el govern espanyol desmenteix.
8:45 del matí, i aquest ambient tens que sobrevola Europa també hi és amb la lluita antiterrorista, i es va veure clarament ahir amb l'enorme operatiu policial que es va desplegar als Països Baixos per l'atrinxerament a una cafeteria de la petita ciutat d'Eida d'un home que va retenir 4 treballadors de l'establiment. Va ser l'arrestat que es va acabar entregant als agents unes hores més tard i l'incident va acabar sense ferits.
La policia des d'un inici va descartar que fos un intent d'atemptat terrorista, tot i que el dispositiu policial va obligar a posar cap per avall al municipi d'uns 5.000 habitants, amb un cordó policial al voltant del local i amb uns 150 habitatges, domicilis particulars, desallotjats. Ara s'està investigant què va motivar aquest home a segrestar les 4 persones de l'establiment.
I mentrestant, a Àustria, la ciutat de Graz, la policia ha trobat un paquet bomba a la porta d'una comunitat de testimonis de Jehovà.
Els cossos de seguretat van rebre l'avís d'un objecte sospitós davant de l'edifici religiós. Després d'investigar-ho van concloure que era un explosiu que podria haver provocat una desgràcia. També van assenyalar que algú el va deixar a l'entrada de la comunitat de manera intencionada, amb voluntat de fer mal. Tot plegat va passar divendres a la nit, però la policia austríaca no ho va anunciar fins ahir. El mes d'agost ja va esclatar
diversos van esclatar dos artefactes explosius, de fet, a les portes també d'un temple de testimonis de Jehovà en una altra ciutat d'Àustria.
Farem 8:45 del matí en el dia que avui, que és diumenge de Pasqua, és un dia important per la, importantíssim per la religió catòlica, i molta gent i moltes mirades estaran posades sobre el Vaticà i a la plaça Sant Pere, especialment per veure si reapareix el Papa Francesc. Ahir va reaparèixer a la missa de la vigília pasqual del dissabte sant amb aquesta veu.
Oh Dio, que in modo mirabile ci hai creati a tua immagine, e in modo più mirabile ci hai rinnovati i credenti.
Les especulacions al voltant de la salut del Papa venen perquè havia estat absent del Via Crucis de Divendres Sant degut al seu estat de salut delicat, però ahir va reaparèixer, com dèiem, a la missa de dissabte, una missa que va durar 2 hores i la va poder fer sense dificultats. Recordem que Francesc, de 87 anys, arrossega una grip des del mes de febrer. Avui, en tot cas, estarem pendents del pontífex que farà la missa de diumenge de Pasqua i la benedicció Urbi et Orbi, la més significativa de tot l'any religiós, a la plaça de Sant Pere al Vaticà. I avui, que és diumenge també de Pasqua, l'altra gran missa, també amb un gran interès mediàtic, és la de Windsor, al Regne Unit. No en si per la cerimònia religiosa o no tant, sinó per qui assisteix i qui no. El rei Carles III té previst fer el seu primer acte després de 2 mesos allunyat de la vida pública per un càncer, i ho farà acompanyat de la reina Camila. En canvi, els prínceps de Gales, Guillem i Catalina, no hi assistiran després que aquest Middleton fes públic fa uns dies que també s'està tractant d'un càncer. Corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada, bon dia.
Bon dia. La missa de Pasqua és un servei que sol congregar tota la família reial britànica, però en aquest cas la representació reial serà més reduïda de l'habitual per l'absència dels prínceps de Gales. Des que va anunciar que té càncer, el rei Carles III ha seguit l'activitat institucional des de Palau, però avui farà la seva primera aparició pública en 2 mesos. Això sí, segons expliquen alguns mitjans britànics, els metges del monarca han posat un parell de condicions per permetre que el rei sigui a la capella Sant Jordi de Windsor. Han demanat que Carles i Camila seguin a una distància prudencial de la resta de convidats. També per minimitzar contactes, el rei no anirà a la recepció que se sol fer després de la missa. Serà, per tant, un diumenge de Pasqua una mica menys lluït de l'habitual, però tenint en compte la situació de la família reial, segurament amb més expectació que mai.
Passen gairebé 2 minuts de 8:45 del matí. Qui no va haver de forçar un viacrucis ahir va ser el Barça, tot i que li va costar. El Barça es manté viu en la lluita per la Lliga. Hola, Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Se situa, després de guanyar ahir provisionalment, a 5 punts del liderat del Real Madrid, que juga avui contra l'Atlètic de Bilbao, el Bernabéu, després de la victòria ahir per la mínima sobre les Palmes, 1-0 a Montjuïc. Marta Ramon, bon dia.
Bon dia. El Barça s'aferra a les seves opcions a la Lliga amb l'objectiu complet de posar-li pressió al Real Madrid. Això sí, després d'un partit estrany contra la Unió Deportiva Las Palmas, que va jugar amb 10 des del minut 25. Rafinha va protagonitzar les 3 jugades clau del partit. El gol injustament anul·lat de la primera part, l'expulsió del porter Álvaro Valles i finalment el gol de la victòria amb una gran assistència de Joao Félix. Xavi va celebrar el triomf tot i lamentar que els costés tant concretar les jugades d'atac, i va tornar a sortir el seu futur a la palestra després que el vicepresident esportiu Rafa Juste digués que esperaven convèncer-lo per continuar la banqueta. Xavi va tenir una resposta una mica ambigua amb un somriure nerviós.
Ahora a descansar unos días y a pensar en el Paris Saint-Germain. Nada más. Ya dije, paso a paso, no cambia absolutamente nada. Rafa es un amigo, lo quiero mucho. Y nada más, nada más. Pero mejor este escenario que no el que haya que echar al entrenador, está claro.
Ara l'equip té 10 dies per preparar el duel del Parc dels Prínceps. Lewandowski, Cancelo i Íñigo Martínez seran baixa Cádiz per acumulació de targetes i arribaran nets al clàssic del 21 d'abril al Bernabéu.
Gràcies, Marta. El Barça, que de fet juga, és el darrer partit que ha jugat abans de l'eliminatòria de Champions,
sí,
contra el Paris Saint-Germain, per tant, les sensacions mig-mig.
Dimecres 10 d'abril,
perquè recordem que la setmana que ve no hi ha Lliga, perquè no. Hi ha la famosa aturada per la Copa del Rei. Bé, en tot cas, que afectin el Barça. Avui juga Madrid i Girona. El Girona rep aquesta tarda el Betis amb gairebé tota la plantilla disponible, amb l'objectiu de reforçar la plaça de Champions que ocupa a dia d'avui.
Els gironins són tercers amb 62 punts, 7 més que el cinquè, que és l'Atlètic de Madrid, el primer que podria desplaçar l'equip de Mitchell de la zona Champions. Per l'entrenador madrileny del Girona, la pressió la tenen els perseguidors.
Són capaços de guanyar els 9 partits, els 9 partits, i ja està. La ventaja és nostra. Per això penso que hem de mirar solament a nosaltres mateixos. hem de guanyar demà, hem de fer un gran partit i hem de ser capaços de continuar en la mateixa dinàmica que l'equip ha fet en Montilivi durant tota la temporada.
Michel, que recupera efectius per aquest partit contra el Betis, Miguel, David López i Ángel Borja i Tsigankov tornen a la convocatòria. En canvi, Savinho, sancionat, serà l'única baixa. El Betis ve de perdre 3 partits seguits, però el Girona no l'ha guanyat mai a primera divisió. Fa dies que les entrades estan exaurides, tot i que la previsió de pluja podria frenar l'assistència a Montilivi. Per cert, Xavi, xiularà el partit Gil Manzano, que surt de la nevera després d'haver anul·lat un gol del Madrid que li hauria donat la victòria al camp del València fa dues jornades.
El Madrid que avui també està, evidentment, estava ahí pendent del Barça, el té a 5 punts, però podria ampliar la distància, tot i que el partit no és fàcil, jugar al Bernabéu contra l'Atleti de Bilbao.
Que a més és l'equip que persegueix el Girona, per tant Barça i Girona molt pendents d'aquest Madrid Atlètic Club. Pels blancs l'objectiu és mantenir l'avantatge de 8 punts sobre el Barça, ara són 5, a dues jornades del clàssic del Bernabéu i amb el retorn a la convocatòria de Militao, després de 7 mesos lesionat. Carlo Ancelotti també recupera Bellingham, José Luis Ceballos, per rebre un Atlètic que és quart a 6 punts del Girona, lluita per la Champions, i que té la ment posada també en la final de la Copa, dissabte vinent contra el Mallorca. Nico Williams és baixa d'última hora. També avui a primera, Celta Rayo a les 2 i a la vez Real Societat a 2:15, jugats ahir, València 0, Mallorca 0, Almeria 0, Osasuna 3 i Getafe 0, Sevilla 1.
Per cert, aquest partit, aquest Getafe-Sevilla, ahir tacat una altra vegada pel comportament racista dels aficionats.
Sí, l'àrbitre va fer constar l'acte, crits de mico contra el jugador sevillista Marcos Acuña, dirigits per part d'alguns aficionats de la grada del Coliseum, i l'entrenador de l'equip andalús, Quique Sánchez Flores, que té passat a Getafe, l'ha entrenat fins en 3 etapes, el Getafe va denunciar a la roda de premsa que li havien dit gitano de manera despectiva.
Igual le tiene que pasar esto a alguien muy gordo, a alguien muy grande, para que al final se dé un giro y todos los mecanismos de los poderes se pongan a trabajar en esto. Pero insisto, es lamentable.
Déu-n'hi-do.
El Sevilla va fer un comunicat denunciant els fets. El Getafe, de moment, no n'ha dit res de res.
No ha dit res el Getafe, no. L'equip local. Aquesta xacra del racisme, que també va aparèixer ahir en un partit de primera federació, la tercera categoria per entendre's del futbol estatal, el Sestao River Rayo de Majadahonda, va quedar suspès al minut 86 perquè l'equip de Madrid va abandonar el terreny de joc.
En solidaritat amb el seu porter, el senegalès Cheikh Sané Sarr, que va ser expulsat després d'encarar-se i d'agafar per la bufanda un aficionat local que estava just darrere de la seva porteria. Ha explicat els fets aquesta nit, el tu diràs, el capità del Rayo de Majadahonda, que és Jorge Casado.
Lo íbamos a sacar de centro y me da la vuelta y le he visto que había saltado a la grada. Lo primero que he hecho es sacarle allí del tumulto que había y le sacan volanda. Cheika recibe insultos, él los ha escuchado él y al que le han dolido es a él. No creo que una persona, un futbolista profesional, haga eso porque sí. Y bueno, le han insultado puto negro de mierda, mono y el ruido del mono.
L'acte arbitral no reflecteix aquests insults racistes, però sí que diu que Sarr va intentar agredir un aficionat, cosa que li pot costar al porter del Rayo de Majadahonda una sanció de 8 partits i al club la pèrdua dels 3 punts, anava perdent també en el moment que es van retirar del camp. El capità Jorge Casado ha dit al tu diràs que no es penedeix d'haver retirat l'equip del terreny de joc.
Volveré a hacer lo mismo, otra vez, 1000 veces. Ante todo, por encima del fútbol está las personas. Y está nuestro compañero. No, él lo único que está haciendo, lo único malo que ha hecho hoy es hacer su trabajo. Y el que ha recibido los insultos y el que encima va a salir perjudicado va a ser él, y tanto él como el club.
La federació més un comunicat dient que investigarà els fets. Recordem que l'acte arbitral no reflecteix aquests insults racistes del porter del Rayo de Majadahonda.
En tot cas, encara que no el reflecteixi, ha d'haver-hi una investigació, perquè és inacceptable. Ara m'ha recordat aquesta acció del porter, aquella escena d'Eric Cantona, no sé si te'n recordes, que es va encarar amb un aficionat.
Bé, no.
En el seu dia, directament. No el va encarar, directament li va llançar...
Sarr agafa de la bufanda, sí, el seguidor del Sestao, Cantona... Va fer un salt acrobàtic des de la gespa,
la patada voladora,
encertant la cara del racista que l'insultava a la graderia.
Déu-n'hi-do. Tot plegat la setmana després, recordem d'aquest Espanya-Brasil contra el racisme, que es va jugar al Bernabéu amb les llàgrimes de Vinícius, recordeu, a la roda de premsa prèvia, i amb aquells estirabots que vam veure al terreny de joc. El davanter madridista, de fet, ha sortit a aparèixer abans del partit que avui jugava contra l'Atleti de Bilbao amb piulades de Twitter sobre aquests incidents racistes d'ahir.
Sí, de fet, no jugarà contra l'Atleti de Bilbao perquè està sancionat. Ell ella ha piulat, este fin de semana ni siquiera jugaré, pero tuvimos tres casos despreciables de racismo en España solo este sábado. Todo mi apoyo a Acuña y al entrenador Quique Flores del Sevilla y a Sar del Rayo de Majadahonda. Que su valentía inspire a los demás. Los racistas deben ser expulsados y los partidos no pueden continuar con ellos en la grada. Solo tendremos victoria cuando los racistas salgan de los estadios directo a la cárcel. Lugar que se merecen, sentencia Vinicius.
Gràcies, Quim.
Fins ara.
5 minuts i 3 quarts de 9 del matí. I en clau política, el president Pere Aragonès amenaça de fer saltar pels aires la legislatura espanyola si el PSOE no negocia un finançament singular per Catalunya. El candidat d'Esquerra per les eleccions del 12 de maig recorda que Pedro Sánchez es va comprometre a negociar-ho amb els independentistes quan el van investir president i per això adverteix que els pactes s'han de respectar, ho ha dit el president al diari Ara.
Asseure's a negociar un sistema de finançament per Catalunya és un dels compromisos de Pedro Sánchez de la investidura. I per tant, si no compleix els compromisos de la investidura, els acords es trenquen. Per tant, el govern espanyol haurà de complir els acords, que és seure's, i després treballarem per aconseguir el millor acord.
En aquesta entrevista, Aragonès, que també carrega contra Junts per Catalunya i el PSC, els acusa de parlar només dels seus caps de llista i en aquest sentit els exigeix que siguin clars, detallin les propostes electorals que tenen pel país. I en aquesta línia, Aragonès defensava que durant la campanya hauria de celebrar-se un debat, un cara a cara, a tres, entre ell, Carles Puigdemont i Salvador Illa.
Jo estic disposat a fer un debat a tres, amb Salvador Illa i Carles Puigdemont, perquè som els tres candidats, no?, que ara representem els grups més importants del Parlament de Catalunya, i per tant estic disposat a debatre.
El president Aragonès, que també afegia un dard a Junts, dient que menteixen quan condicionen el retorn de Puigdemont als resultats electorals del 12 de maig. Diu que l'expresident podrà tornar, si ho vol, si s'aplica la llei d'amnistia, no en funció de si guanya o de si perd a les urnes. Salvador Illa, que també és protagonista avui a la premsa, en aquest cas al diari El País, on insisteix que és hora de passar pàgina del procés i defensa que l'única manera de fer-ho és enviant a l'oposició Esquerra, Junts i el PP.
Me parece que es bastante constatable el fracaso de Junts y de Esquerra, de los independentistas en el gobierno de Cataluña estos últimos 10 años. Y mire, solo pasaremos página de esto si van a la oposición, Junts y Esquerra. ¿Cómo ha ayudado que el Partido Popular, que también fue desencadenante de lo que ocurrió en Cataluña, fuera a la oposición en el gobierno de España?
I ja defensa que després de més de 10 anys amb el conflicte del procés viu ha arribat l'hora de gestionar i defensar els serveis públics. I en aquesta dinàmica de precampanya electoral, el PP mou fitxa contra Pere Aragonès i ja l'ha denunciat davant la Junta Electoral.
Els populars l'acusen de fer servir els perfils institucionals del govern a les xarxes socials amb finalitats electoralistes. Ho va anunciar ahir a través de Twitter l'eurodiputada Dolors Montserrat, que també és la presidenta del comitè electoral del partit per les eleccions del 12 de maig. Montserrat assenyala que Aragonès actua al més pur estil de Pedro Sánchez i els hi retreu a tots dos que dirigeixen l'estratègia comunicativa de les institucions com si fos la del seu partit.
I per cert, encara sobre el PP i les dificultats que han tingut a l'hora de confeccionar la llista i fins i tot el liderat de la llista, Alejandro Fernández, que finalment és el candidat a les eleccions, avui es refereix en una entrevista també al diari El Espanyol al PSOE i diu que només parlarà amb els socialistes si trenquen amb el separatisme, és a dir, amb Esquerra i Junts, i afegeix que no pensa fer el paperina negociant res. Per cert, encara un apunt més amb clau de política catalana, la candidatura de Comuns Sumar, que el 12 de maig liderarà Jéssica Albiach, ja anunciat qui tancarà la llista. Seran Ada Colau, exalcaldessa de Barcelona, i Joan Subirats, exministre d'Universitats. Ho van fer públic ahir en un comunicat on van confirmar que el diputat Joan Carles Gallego i l'exconseller Salvador Milà també formaran part de la candidatura. I encara en plena política, qui apareix avui a la premsa és el cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez. Parla avui per primer cop, i no és habitual, després de l'incident de fa unes setmanes amb la premsa. Llavors, recordeu que va amenaçar uns periodistes del diari Oponessa que investigaven el cas de les irregularitats econòmiques de la parella de la presidenta de Madrid i va difondre informació falsa també per danyar la seva reputació, tant del diari Oponessa com també de periodistes del País, a través d'un grup de WhatsApp amb d'altres companys periodistes. Doncs bé, Miguel Ángel Rodríguez en parla avui al Mundo. Qui va ser la mà dreta de l'expresident espanyol José María Aznar diu que se n'ha fet un gramassa del que ell anomena l'incident per perjudicar Ayuso, que és, diu, el malson de Pedro Sánchez.
Rodríguez explica que no s'ha disculpat amb els periodistes a qui va amenaçar, apunta
que ho va dir en una conversa informal i que no s'imaginava que aquells missatges acabarien sortint públicament a la llum. Lluny de demanar perdó, l'assessor es defensa dient que tot el que va difondre pel grup de WhatsApp s'empara en el seu dret a informar.
Quan van preguntar si els estava amenaçant, va dir només informant, doncs bé, això també és una conversa informal d'algú que té poder, òbviament, a la Comunitat de Madrid. Més enllà de la polèmica que implica la parella de Díaz Ayuso a Madrid, torna a aixecar polseguera el cas Koldo. PSOE i PP s'han llançat els plats pel cap. El portaveu dels socialistes al Senat, Juan Espadas, insinua que els populars s'inventen acusacions de corrupció per fer trontollar l'estabilitat del govern d'Espanya.
L'actitud del Partido Popular es lo preocupante porque sigue desatado, sigue desestabilizando las instituciones, haciendo acusaciones falsas, bulos, que generan una falta de confianza en la ciudadanía en nuestras instituciones. Y no es tolerable.
Espadas també s'aprofitava de les trames que esquitxen el PP, exigeix que la presidenta de Madrid dimiteixi per les irregularitats fiscals de la seva parella i les estracanades de Miguel Ángel Rodríguez, que tu just ara comentàvem. Mentrestant, demà s'ha de constituir la comissió del Senat que investigarà si els contractes de les mascaretes durant la pandèmia es van adjudicar legalment. Dimarts també ho farà el Congrés dels Diputats. El PP celebra aquest pas i diu que aconseguiran estirar la manta. Ho deia Borja Semper.
Se va a terminar por saber el papel que jugaron varios ministerios, concretamente cuatro, durante la pandemia en la adquisición de material sanitario. Se va a terminar por saber el papel que jugaron comunidades autónomas también, y se va a terminar también por saber cuál es el papel del presidente del gobierno en relación con su entorno familiar.
El Congrés va aprovar crear aquesta comissió el 21 de març, però els diputats del PP no hi van votar a favor i es van abstenir. I encara un apunt més en plana política. A 8:45 del matí, a Euskadi, avui és el dia de la Berrieguna. És el dia de la pàtria basca, marcat per unes eleccions que arrenquen, o almenys la seva campanya electoral, d'aquí 5 dies. Queden 3 setmanes per anar a les urnes i les enquestes, sabeu que Euskadi apunten a un frec a frec absolutament inèdit entre un PNB que és a la baixa i un EH Bildu disparadíssim. I avui la premsa en va plena d'aquesta situació. És molt interessant, per exemple, l'anàlisi del corresponsal de La Vanguardia al País Basc, Ander Goioaga, que apunta a la possibilitat del sorpasso de Bildu, que podria superar en escons els nacionalistes bascos. Tot i així, diu Goioaga, no passaria de ser una victòria inútil perquè el PNB té moltes opcions de mantenir el seu poder gràcies al Partit Socialista Basc. El País, Mònica Ceverio, també radiografia aquest pols, apunta que el gir pragmàtic de Bildu, que està més centrat ara sembla en el debat socioeconòmic que no en la bandera, l'ha ajudat a menjar terreny al PNB, que està desgastat després de 40 anys a la Lendakaritza. En aquest context, afegeix, els socialistes aspiren a decidir la governabilitat. Les eleccions basques també centren en els articles d'opinió. Segons l'editorial de La Vanguardia, els motius de l'èxit de Bildu són diversos. Van des de l'experiència traumàtica dels anys de terror i el desig de refer la convivència fins l'observació dels resultats empobridors que ha tingut el procés a Catalunya. I al periòdico, el president del comitè editorial, Joan Tàpia, subratlla que davant la independència tan valorada abans pel PNB d'Ibarretxe o l'Esquerra Versale, ara els bascos han deixat de reaccionar emocionalment. Per cert, i encara sobre el tema d'Euskadi, avui el diari El Mundo fa un reportatge una mica com s'ha fet tants cops amb Catalunya, parlant de com en alguns municipis bascos hi ha nens que no saben parlar castellà. Això a algú els hi sonarà, d'algunes coses que han passat a Catalunya. I tenint en compte la situació de la llengua basca, que és bastant pitjor que el català en aquests moments. En el primer d'una sèrie de reportatges sobre la realitat a Euskadi, el diari dedica doble pàgina a assenyalar els Arnasgune, els indrets amb més predomini de l'euskera. El diari assenyala també el Parlament de Navarra i l'Ajuntament de Pamplona com a institucions que financien campanyes a favor de la llengua basca en contra del criteri d'UPN i del PP. 2 minuts per damunt de 8:45 del matí i atenció a l'efemèride d'avui. Fa 25 anys de l'estrena d'una pel·lícula que va marcar una època. Avui fa un quart de segle de Matrix. Pel·lícula dirigida per les germanes Wachowski que va arribar als cinemes americans el 31 de març del 99 a les portes del tombat de segle i va fer que tots els espectadors es preguntessin sobretot quina pastilla triarien, si la vermella, la de la realitat cruel, o la blava, la de la ignorància i el conformisme.
Si prens la pastilla blava, fi de la història. Et despertaràs al llit i creuràs el que tinguis ganes de creure. Si et prens la vermella, et quedes al País de les Meravelles. i jo t'ensenyaré fins on arriba el cau del conill.
I és que Matrix va més enllà de tenir uns efectes molt especials, uns efectes especials molt innovadors, volíem dir, que van crear escola, va destacar per totes les seves referències religioses i filosòfiques, com per exemple l'al·legoria de la caverna de Plató, que van estimular en fi la reflexió de l'audiència de l'època.
La pel·lícula, una de les més destacades de la història de la ciència-ficció, va arribar en el moment just a pocs mesos del canvi de segle, ho dèiem, quan les teories conspiranoiques eren el pa de cada dia, de què passaria a l'entrada del 2000. Va fer que els espectadors es qüestionessin la realitat introduint dos mons, el quotidià, el que coneixem, i un secundari que, segons el llargmetratge, és el real, un món controlat per una comunitat de màquines que dominen la Terra després d'una guerra entre la humanitat i la intel·ligència artificial. El personatge de Morfeu intentava explicar a la pel·lícula què és Matrix.
Matrix ens envolta. És per tot arreu. Fins i tot aquí, en aquesta habitació. La pots veure quan mires per la finestra o quan encens la televisió. També la notes quan vas a treballar, quan pagues els impostos. És el món que t'han posat davant dels ulls per amagar-te la veritat.
Protagonitzada per Keanu Reeves, Carrie Ann Moss, Laurence Fishburne i Hugo Weaving, la pel·lícula es va doblar al català el 2005, ara en sentíem alguns fragments, amb la veu de Jordi Boixaderas, però també Carles Di Blasi, Victoria Pagès o Joan Carles Gustems, entre d'altres.
Aprofitant els 25 anys de Matrix, que es va estrenar coincidint amb aquesta revolució d'internet i que ara celebra aquestes noces de plata, al voltant del debat de la intel·ligència artificial i de la realitat virtual, avui al Vint Lliure en parlarem de tot plegat amb el periodista i director de l'Espai Ideal, Jordi Celles, i amb els estimadíssims Toni García Ramon, Albert Berlegui i Blai Morell. 10 minuts i a les 9 del matí, i per aquells que a aquesta hora us acabeu de llevar i encara esteu obrint els ulls, no us espanteu quan veureu el rellotge, perquè efectivament són gairebé les 9 del matí. Aquesta matinada hem fet el canvi d'hora i per tant hem pogut dormir una hora menys, els que, sobretot els que ens llevem d'hora. Avui pot ser un dia una mica més feixuc. Precisament ahir al Via Lliure vam parlar d'aquest tema que ens afecta a tots, que és el son. Ho vam fer acompanyats del doctor Eduard Estivill, expert en trastorns del son, contrari, evidentment, a aquest canvi d'horari, perquè diu que el fet que el dia duri més i per tant es faci de nit més tard provoca alteracions. També van comptar amb el testimoni del col·laborador del programa i durant molts anys company de la competència, Tomàs Fuentes, que pateix narcolèpsia. Vam parlar del fet de dormir amb ell. L'humorista va estar 10 anys treballant a la competència i va explicar que no li havien diagnosticat el fet fins als 30.
Bàsicament tenia molta son, anava molt cansat i jo pensava que era per la feina, treballava molt, i a partir dels 30 vaig començar a tenir altres característiques de narcolèpsia, com les cataplexies, que són aquests
cataplexia.
Microdesmaios, per dir-ho d'alguna manera, com el que té l'Ébole.
Alguna vegada t'has quedat com
sí, de cop, no arribo a caure, però sí que, sobretot quan ric, pues, perdo el to muscular, que se'n diu, perdo les forces.
De fet, Tomàs Fuentes va reconèixer que enmig de la competència havia tingut aquests casos de cataplexia i que la gent no se n'adonava perquè es posava la mà al cap, però que en ple estat d'humor, en fi, li havia agafat, i que encara li passa ara, per exemple, amb un dels podcasts més exitosos d'Espanya, com és La Ruïna. Fuentes també va reconèixer que ara mateix, si volgués veure una pel·lícula, ho ha de fer a casa i a peu dret, perquè si s'asseu es relaxa i també perd la força muscular. 9 minuts i seran les 9 del matí. Mentrestant, a la Franja de Gaza, el vaixell d'Open Arms va tornar a salpair cap a Gaza amb un nou carregament d'aliments per la població palestina. En aquest segon viatge, l'ONG catalana porta 400 tones de menjar, que és el doble que l'últim cop, repartits en dos vaixells.
Els aliments són de nou de la World Central Kitchen, del xef José Andrés, i serviran per preparar més d'un milió d'àpats. És sobretot arròs, pasta, farina i llegums, això enmig d'un context de guerra on la població cada cop està més desesperada. Ho explica RAC1 la responsable de comunicació d'Open Arms, Laura Lanuza.
Quan vam estar desembarcant allà, l'escenari era terrible. O sigui, van ser quasi 12 hores, van veure explosions, van veure tancs. Quan queien les bombes, retombava tot. Podíem veure i sentir aquests bombardejos que estaven passant just al darrere on estaven desembarcats mateixos. O sigui que una situació molt, molt terrible.
La previsió és que els aliments arribin a Gaza dilluns.
Mentrestant, la tensió creix a les fronteres d'Israel amb els altres estats veïns. Ahir un atac al sud del Líban va ferir una comitiva de treballadors de les Nacions Unides. Segons ha explicat la força provisional de l'ONU, l'equip, que formaven tres observadors internacionals i un traductor, estava patrullant quan un artefacte explosiu els va esclatar a prop. Tot i això, no estem per la vida de cap d'ells. Les Nacions Unides investiguen l'origen, però els mitjans libanesos i l'Agència de Notícies Estatals donen per fet que al darrere hi ha l'exèrcit d'Israel. En canvi, Tel Aviv ho nega. Encara en plan internacional, han acusat Donald Trump d'incitar la violència després que ha publicat un vídeo a les xarxes socials on apareix Joe Biden lligat de peus i mans. Al vídeo hi apareix una fotografia del president dels Estats Units enganxada a la part del darrere d'una furgoneta on s'hi pot llegir Trump 2024, imatge que ha indignat el Partit Demòcrata.
El cap de la campanya de Biden, Michael Tyler, acusa Trump de crispar l'ambient abans de les eleccions presidencials del proper novembre i també reclama que la societat es prengui aquest tema seriosament. A banda, insisteix a recordar la imatge dels policies que van patir l'assalt al Capitoli del 2021. En canvi, el portaveu de la campanya de Trump, Stephen Chang, i treu ferro i torna a carregar de valent contra els demòcrates. Diu que estan promovent la violència contra el candidat republicà i la seva família, i també els acusa de fer servir el sistema judicial com una arma contra ell.
I als Estats Units compta que hi ha hagut un altre xoc contra un pont. És el segon en quatre dies, tot i que les conseqüències no estan tan greus com a Baltimore. Allà hi calculen que la reconstrucció del pont del port podria costar fins a 1.000 milions de dòlars. Doncs bé, en les últimes hores hi ha hagut un altre accident similar, tot i que no amb conseqüències iguals, a Oklahoma. En aquest cas, una barcassa ha topat contra un pont sobre el riu Arkansas, al pas del municipi de Salishow, que és a l'est de l'estat. La infraestructura, en aquest cas, no s'ha ensorrat, però no reobrirà fins que s'hagi comprovat que és absolutament segur. De moment s'ha hagut de tallar una carretera i redirigir el trànsit, i en aquest cas no hi consten víctimes. 6 minuts i les 9. Mentrestant, abans parlàvem del trànsit, una de les principals vies que es farà servir avui en l'operació tornada és la C-16 entre el túnel del Cadí i Berga. En 18 anys, fins a 8 consellers diferents han promès millores en aquest tram. És un punt habitual de col·lapses en ponts i caps de setmana llargs com aquest. Ara, però, el govern diu que té els diners, són 240 milions d'euros, i també el projecte definit, un projecte que pretén crear trams d'autovia i d'altres amb un carril per sentit i un tercer reversible que s'habilitarà de pujada o de baixada en funció del trànsit. Corresponsal de RAC1 al Berguedà, Marc Canturri, bon dia.
Bon dia. La idea mare del projecte és la mateixa que es va presentar el 2019, però incorpora algunes millores consensuades amb agents del territori. Per exemple, la creació de nous túnels a tocar dels actuals per tenir doble carril en tots sentits, o la creació d'un viaducte per allunyar el trànsit del nucli de Cercs. Esther Capella, l'actual consellera de Territori, és la vuitena que anuncia una nova C-16.
Nosaltres no fem anuncis que després no es materialitzen.
I es carrega d'arguments.
És un projecte prioritari del Departament de Territori. La consellera s'hi compromet, compromet el Departament de Territori sencer. Hi ha pressupost, disponibilitat pressupostària i, en definitiva, projecte, calendari.
Un calendari que preveu començar obres entre finals del 2025 i principis del 26, que s'executarà per fases i que el Departament calcula que podria haver enllestit el 2030.
Mentrestant, a la Garrotxa, els veïns de Santa Pau miren d'unir forces per recuperar un dels castells més icònics de la comarca. És un edifici d'origen medieval que corona el poble, però que porta mig segle abandonat, i per això el municipi Santa Pau té en marxa una campanya de micromecenatge perquè passi a ser municipal i, per tant, es pugui rehabilitar. Jordi Claret.
El complex ha estat sempre en mans privades, tot i que es va fer servir d'escola durant un temps al segle passat. Ara es troba en unes condicions pèssimes i des del 2022 amb una part de la teulada ensorrada. L'alcaldessa de Santa Pau, Cristina Capó, ha explicat a RAC1 que això els ha permès projectar la compra.
El preu a la venda estava 1.150.000 euros i arran de la caiguda d'una part de la coberta vam poder renegociar el preu amb la propietat i hem arribat a un acord de 400.000 euros. Per nosaltres és molt important, no, poder-lo adquirir, que el castell sigui del nostre poble, no?
La iniciativa ha recaptat fins ara 100.000 euros dels 400.000 que calen. Si els aconsegueixen, la Generalitat i la Diputació de Girona s'han compromès a pagar la rehabilitació del teulat i l'Ajuntament preveu impulsar-hi un museu.
I abans de passar la informació cultural, diversos veïns de municipis del Vallès Oriental s'han queixat en les últimes hores per la potència dels altaveus d'un festival de música techno que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Montmeló. Així se sentia la música ahir a la tarda des de Granollers, a 6 quilòmetres del Duro Festival. La festa va començar divendres i tenia programades dues sessions de música electrònica sense interrupció des de les 12 del migdia fins a les 12 de la nit. Es van fer molt a prop del circuit de Catalunya en un espai conegut com a Can Guitet.
Durant les últimes hores les xarxes socials anaven plenes de crítiques per l'alt volum de decibels del festival. De fet, els veïns denuncien que la música es podia sentir des de poblacions allunyades, com ara ho sentíem, Granollers, però també des de les Franqueses del Vallès, Cardedeu o el Tagamanent, a uns 20 quilòmetres de distància. El Futuro Festival. És un dels referents de la música hard techno a tot l'estat. L'any passat el festival acabava a les 5 de la matinada i l'horari es va adaptar per les queixes de veïns que no podien dormir. Els organitzadors asseguren que controlen que el volum segueixi la normativa amb diversos mesuradors i que els decibels són els adequats.
Un minut i mig a les 9 del matí, de seguida la resta de la informació cultural i també els esports.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si resideixes permanentment a l'estranger, rebràs la documentació i tota la informació necessària per votar a l'adreça on estàs inscrit com a resident. Pots enviar el teu vot per correu certificat entre el 17 d'abril i el 7 de maig. I també podràs votar presencialment als llocs habilitats per a l'ocasió o al consolat corresponent entre el 4 i el 9 de maig. Segueix atentament les instruccions per tal que el teu vot sigui vàlid. Més informació al 012 o eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Creus que és possible veure una marea pujant un port de muntanya? El dia 26 de maig pots formar part de la llegendària Marea Rosa. Torna a Mussara Salou amb tres recorreguts aptes per a qualsevol ciclista. Curt, mig i llarg. Tota la bellesa natural del territori i dels seus pobles carregats d'història. La Marea Rosa està preparada per conquerir un any més les comarques del Baix Camp i el Priorat. Comptem amb tu. Més informació i inscripcions a mussaracycling.com.
Amb la col·laboració de Heineken.
El teu jardí necessita un canvi? Ara ja saps que està prohibit regar. Mantenir una gespa verda i saludable és quasi impossible.
A New Garden són instal·ladors de gespa artificial reciclada, ecofriendly i d'alta qualitat. Gaudeix d'un jardí sempre verd i sostenible. Contacta ara a newgarden.com, NIU Garden.com o truca al 937 37 37 33.